La situació a l'Orient Mitjà cada cop és més calenta. La batalla entre l'Iran, l'Aràbia Saudita i els Estats Units pel control del territori és especialment dura en països com l'Iraq, és on els nord-americans van matar a principis de gener el general iranià Qasem Soleimani. Una mort que ha tensat encara més els equilibris de la regió. Per parlar-ne, connectem aquesta hora amb la corresponsal de Catalunya Ràdio, el Pròxim Orient, la Txell Feixas, que ha aconseguit, i això no és poca cosa, entrar a Bagdad. Txell Feixas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger. Doncs intentant fer feina, escoltar la gent i intentar explicar-vos-ho. No és fàcil perquè la situació aquí en aquesta regió és complexa i el que pateix Iraq encara més, però ho intentarem.
Molt bé, Txell. Abans de res, aquesta matinada ens hem llevat també amb un atac amb coets contra la zona verda de Bagdad. Se sap d'on sortien aquests coets? Tu exactament on ets ara mateix? En quines condicions estàs treballant i com ha estat aquesta entrada també a l'Iraq?
Doncs mira, nosaltres ens trobem a l'hotel Bagdad, està només a uns metres de la plaça Tahrir, l'epicentre de les protestes, i per això és possible que potser en algun moment tinguem alguna dificultat de comunicació, perquè realment el senyal d'internet arreu del país ens hem sorprès, van amb un 3G, però amb un 3G molt, molt dolent, i les comunicacions són dolentes, especialment en aquesta zona, per les forces policials que eviten doncs, donar senyal. L'atac, com deies, d'aquesta matinada a la zona verda de Bagdad, recordem que és on hi ha les diferents ambaixades, també la dels Estats Units, no ha fet sortosament danys personals. Hem de dir que se'n van produint cada setmana o 15 dies, i és l'exemple, podríem dir, Roger, de la divisió que viu el país, perquè l'Iraq, per dir-ho així, és un país sense estat, controlat per unes elites que tenen per únic objectiu enriquir-se, si ho poden fer robant a qui sigui i mantenir-se al poder, que se serveixen d'una cinquantena de milícies, forces paramilitars, algunes a sou del govern, altres controlades per Iran. Doncs bé, segurament també aquest cop, com deies, aquest atac ha sortit de forces pro-iranianes que estan darrere de l'atac a prop de l'ambaixada dels Estats Units, però cal dir, ens explicaven també que justament aquestes setmanes altres milícies, per tant, ni entre elles es posen d'acord, estan protegint molt més aquest fortí on hi ha l'ambaixada dels Estats Units perquè tenen por de la ira del president Trump, veient que l'intocable Soleimani, el segon home iraní, se'l van carregar, el van assassinar per una ordre de Donald Trump. Per tant, les milícies també dividides entre si cal atacar la seu d'Estats Units aquí a Bagdad, o bé, com fan algunes milícies, protegir-la.
Molta atenció. Ara ens situarem fa 17 anys, perquè ahir es van complir 17 anys d'aquest moment.
Encapçalada per una pancarta amb el lema "Aturar la guerra és possible", que portaven ciutadans i representants de les més de 200 organitzacions convocants, la manifestació de Barcelona s'ha posat en marxa puntualment.
Justament ahir va fer 17 anys de la manifestació del No a la guerra a Barcelona. Recordem-ho, va concentrar 1,5 milió de persones a la capital catalana. 17 anys que va començar la invasió a l'Iraq i, evidentment, 17 anys després la situació no s'ha solventat, ha deixat un rastre de devastació absoluta al país, i això precisament és el que intentaràs copsar aquests dies, no, Txell?
Sí, de fet, Roger, tot comença, el 2003 aquí a l'Iraq hi ha un abans i un després en aquestes protestes de què us parlarem, que no s'han acabat. Hi ha prop de 700 morts, més de 25.000 ferits. Veiem, ho hem pogut viure en primera persona, de goteig de víctimes constants, totes joves, que ens expliquen que no tenen res a perdre perquè viuen en la més absoluta misèria. Bagdad, per dir-ho així, és una capital totalment congelada en el temps, en els temps de Saddam Hussein, una ciutat totalment atrotinada, abandonada, i tampoc tenen ni res a perdre ni tenen por, perquè han viscut, com deies tu, la invasió dels Estats Units, una guerra civil, l'entrada d'Estat Islàmic. Per tant, molts dels manifestants amb qui hem parlat han crescut en una espiral de violència que doncs, ja no els espanta, i estan disposats a morir si això ajuda a que les generacions posteriors doncs, visquin una mica més dignament. I davant, doncs, un govern pendent d'aprovació, avui ens diuen que potser podria reunir-se al Parlament, que actua amb total impunitat i sense passar comptes amb ningú. De fet, el primer ministre sortint ens diuen que una de les seves preocupacions no és arreglar les protestes, sinó poder sortir del govern amb prou garanties perquè no el puguin acusar mai judicialment d'aquestes 700 morts que podríem dir són assassinats.
Txell, tu aquests dies què et proposes? Tu que també ets un cul inquiet, clar, ets a un lloc que no és fàcil d'accedir-hi, que de fet feia temps que també que ho intentàvem. Quins objectius t'has marcat una mica aquests dies aquí?
Bàsicament el que ens marquem sempre, escoltar la gent i intentar explicar de la forma més propera, senzilla i empàtica que viuen els iraquians aquí. Ens diuen que se senten força abandonats perquè és el que passa, no? Des de l'octubre, en aquests 4 mesos, va haver-hi unes massacres impressionants les primeres setmanes, després ha anat afluixant i a ells els sembla que el focus mediàtic ja s'ha oblidat d'ells. Per tant, el que hem fet primer és veure com es viu a Tahrir aquestes protestes que continuen amb víctimes mortals, com reaccionen, també com ho viuen els joves, a què aspiren, de quina manera aquestes milícies que us dèiem en aquest Iraq sense estat controlen i condicionen la gent d'aquest país. I també un aspecte molt important que ja vivíem al Líban i us ho explicàvem, però també aquí l'Iraq es reprodueix i al Pròxim Orient en general, que és el paper de les dones en aquestes revoltes, que doncs, són unes valentes impressionants. Per tant, intentarem tot plegat explicar-vos-ho de la forma més atractiva i entenedora.
El paper de les dones, que d'aquí uns dies veurem ampliat amb aquest llibre que ha escrit la Txell Feixas, que es diu Dones Valentes, i que va precisament sobre la revolució de les dones al Pròxim Orient, un llibre que tenim moltes ganes de llegir i que ben aviat també en parlarem amb la Txell Feixas al suplement, després d'aquest fantàstic reportatge que vas fer fa uns dies al 30 Minuts sobre la situació dels infants sirians refugiats al Líban. Txell, o sigui que no pares, eh?
Sí, sí, i de dones valentes, justament, els hi deia als meus companys aquí, d'equip, que només ahir amb algunes entrevistes ja n'hauria afegit 2 o 3 al llibre. Vull dir que és allò de, que no, que n'hi ha per tot arreu i que hi ha unes donasses, unes gotes xineses.
Tens la sensació, fins i tot, que potser enyoren Saddam Hussein aquí, segons com?
Espero que no. Aquí no estan disposats a tirar la tovallola, però és que a l'altra banda les pressions polítiques perquè hi hagi alguna diferent a Saddam Hussein són poques. Vull dir, no hi ha gaire opció que sigui alguna no tan dictatorial, diguéssim, però el nou ministre que ha d'entrar a l'AUI ho té molt fotut, perquè ni el respecten al carrer ni el respecten els mateixos grups polítics, perquè consideren que potser no tindrà prou madura o exercirà prou control o respectarà les quotes de poder que cada partit té. Per tant, és un país que ho té molt difícil. Jo crec que el carrer no es cansarà, però l'estructura política és tan ferma, està tan anclada, que serà difícil sortir-ne de... És com un bucle. A veure qui es cansa abans.
Txell Feixas, una abraçada ben forta.
Ens anem escoltant.